Avui, 7 de juliol, és el Dia Mundial del Cacau. Del cacau, eh? No la xocolata, del cacau. També avui és el Dia Internacional de la Conservació del Sol, del Terra. Però avui, ja saps, Sant Fermí. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a Cope Lleida.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Va cantar la cançoneta aquella, però no em venia, eh? 7 de julio, Sant Fermín, és això. En fi, va, que estem a la meitat de la setmana, 7 de juliol avui, hores d'ara amb 25 graus, menys d'un litre ha caigut aquesta nit a la ciutat de Lleida, però sí que ha fet, almenys jo ho vaig notar així, i sobretot els núvols d'ahir a la tarda, que la temperatura mínima baixés. Almenys avui s'ha dormit bé, no molt bé, bé. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb la Jordina Freixanet, segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida, de la Mobile Week, que es fa a Lleida, que comença demà, i durant 3 dies, 8, 9 i 10. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme Garcia, i a partir de la 1 parlarem de les noves tecnologies a l'Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona. I ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bueno, menys d'un litre, però va servir per baixar la temperatura,
ahir ja van notar, no? La temperatura es va quedar frenada, havia previst fins i tot temperatures de 36, ahir ja te va dir que no passarien de 33, en van quedar 32 i mig, la nit que havien tingut 21 graus, a la nit d'ahir va quedar 18, entre 11 i 17 graus han sigut les mínimes a totes les comarques de Lleida, és a dir, una bona refrescada. Clar. Ha plogut poquet, entre menys d'un litre i 3-4 litres, de manera pausada, lenta, sense xàfecs ni tempestes. Bueno, i ara els d'ara està el cel tapat a tota la costa, exceptuant les comarques de Lleida, l'interior de Tarragona, l'interior de Girona, l'interior de Barcelona, però la costa encara està acabant de passar aquesta línia frontal, està cobert. No és exactament un bon dia de platja per la gent que li agradi el sol i les bones temperatures. Avui i demà tindrem majoritàriament un dia assolellat amb nuvolades durant la tarda. Ara mateix, si un surt a veure els horitzons de Lleida, ja es veuen que creixen cúmuls que podien deixar algun xàfec dispers, en general poc important, preferentment a les comarques en relleu, que facilita que s'aixequi l'aire i es formen aquests núvols que deixen els xàfecs, els cúmuls, els cumulonimbos, durant les tardes i vespres, avui i demà, amb les temperatures controlades, frenades a la ratlla dels 30-31 als llocs més càlids, com Lleida, Balaguer, Mollerussa i tot el Segrià, més baixes, entre 25 i 30 a la resta de comarques, i una mica per sota de 25 a la Vall d'Aran, avui i demà. Divendres s'iniciarà una remuntada de les temperatures amb un predomini del sol que serà aclaparador durant el cap de setmana. Tant divendres està previst que ja pugui assolir 32, 33, 34 graus, dissabte i diumenge 35-36, i la gran notícia que ha sortit avui, la possibilitat, no la seguretat, d'una fuetada infernal de temperatures, perquè esdevindrà a la península ibèrica una onada de calor que serà molt forta, molt i persistent a la meitat sud, però que dilluns es podria escapar també i afectar la Vall de l'Ebre. La previsió avui, dia 7, que variarà, la tenim que anar actualitzant els propers dies, és que dilluns podrien superar els 40 graus. Bueno. A Balaguer, a Lleida, a Mollerussa, tot el Segrià. Lo hem d'anar confirmant els propers dies. Hem de dir que el 7 de juliol, avui 7 de juliol, n'hi ha dos efemèrides històriques. És un dia en què les temperatures són molt altes a Lleida, tot i que avui no ho seran. El 7 de juliol del 82 van arribar quasi 43 graus, 42,8 a Lleida. Déu. I el 7 de juliol del 2015 van arribar 43,1. És a dir, sempre al voltant dels 43. En altres 7 de juliol hem tingut temperatures entre 35 i 39. Però alguns, com avui, pues estaren suaus. Hem de dir que la primera quinzena de juliol i els darrers dies de juny son los que las comarques de Lleida, al depender tant de la radiació solar, són els que normalment són els més càlids. Això no vol dir que algun dia d'agost s'assoli, que també s'assoli, però és més freqüent en aquesta primera quinzena de juliol. D'ahí que prenguem nota del dia 12 de juliol, que serà el pròxim dilluns, que podien arribar a unes temperatures desenfrenades. Però a dia d'avui sembla que només serà un dia puntual. Bueno. Lo anirem actualitzant en les properes
sí,
informacions.
Sí, sisplau, perquè jo quan t'escolto parlar de certes temperatures cap amunt ja m'agafa, jo què sé. És que no és saludable.
Com previsions ja veurem, perquè sí que parlarem d'onada de calor, sobretot al centre i al sud de la península, però l'aire és molt làbil, molt dúctil, molt fàcil d'estendre i podria arribar a la Vall de l'Ebre al voltant de dilluns. Ja anirem confirmant en les properes. Avui encara estem a dimecres.
Bueno, és dimecres. Va, en parlem demà.
Tenim que gaudir d'avui i demà.
Molt
bé. Tenim temperatures, pues, temperades, suaus, però no molt caloroses.
Armando, parlem demà. Gràcies.
Fins demà. Bona tarda.
I ens n'anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana va arrestar ahir a la tarda al barri antic un veí de 40 anys a qui van trobar un revòlver amb munició. Els fets es van produir pocs minuts després de les 4 de la tarda quan una patrulla en servei de vigilància va observar l'encreuament dels carrers Botés i Tallada un home amb actitud sospitosa que amagava un objecte sota la samarreta. Durant la identificació van comprovar que es tractava d'un arma de foc amb munició. L'home, a qui constava antecedents policials, va ser detingut per tinença il·lícita d'armes. Fa 3 anys, els Mossos d'Esquadra van dur a terme una espectacular operació antidroga en aquesta mateixa zona i que es va saldar amb 4 detinguts. I l'empresa que va guanyar el concurs públic per gestionar el bar de la Seu Vella ha decidit renunciar a la concessió al·legant que no els compensa, que és el que ja vam avançar aquí. És a dir, no pots fer una adjudicar el bar del Turó de la Seu Vella per 6 mesos. És que en 6 mesos no et dona temps a amortitzar si has de fer obres. I això fa molt temps que està tancat. Necessita molta reforma. Per tant, seguirem amb això tancat, perquè resulta que des de l'Ajuntament no saben de la realitat d'obrir un negoci i saber, doncs, el temps que es necessita per amortitzar. Ningú. Només va haver una empresa que van estar interessats, però si es modificava el tema del temps, com que no s'ha modificat, ho han deixat, ningú opta amb això. Ningú. Per tant, potser ja se'n podien començar a donar compte. I el coronavirus segueix avançant i segueix fent que s'ajornin activitats. Entre elles, una tan emblemàtica Lleida com l'Aplec del Caragol. I és que l'Assemblea de la Federació de Colles, de l'Aplec, van acordar ahir ajornar la 41a edició de la festa al maig del 2022. A començament d'any ja van decidir no celebrar l'Aplec aquest maig passat, en les dates habituals, i fer-ho del 3 al 5 de setembre, sempre i quan la situació sanitària ho permetés. Però la incertesa per l'evolució de la pandèmia i les dificultats per preparar el certamen en poc temps han portat l'organització a deixar la propera edició per l'any vinent. La decisió es va adoptar per àmplia majoria dels representants de les colles. Serà el segon any consecutiu en què no se celebra l'Aplec, després de que el 2020 es traslladés primer del maig a l'octubre i finalment s'acabés suspenent l'edició de la tardor. I el govern, com ja vam avançar ahir, van decidir tancar el lleure nocturn des d'aquest cap de setmana mateix i durant 14 dies davant l'augment dels contagis de Covid entre els joves. No podran obrir els locals interiors, però sí els exteriors. En els actes musicals de més de 500 persones de peu s'exigirà una PCR o test d'antígens negatiu o la pauta completa de la vacunació. I és que Salut, el Departament de Salut, ha detectat fins a 25 brots de Covid-19 en discoteques. Brots en diferents discoteques. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que la disseminació del virus s'ha donat per l'oci, no només el nocturn, però ha afegit que també és cert que s'han produït aquests brots en els locals d'oci nocturn. D'altra banda, ha avançat que s'habilitaran hospitals perquè puguin fer proves de detecció davant l'allau de feina a l'atenció primària, als CAP. El conseller ha alertat que amb el 70% de la població vacunada es farà curt Sabeu que sempre dèiem, jo i us deia, que s'havia arribat a un consens de, a partir del 70% de tothom vacunat, podíem començar a parlar de la immunització de grup o de ramat? Doncs aquest 70% es veu que ja queda curt, perquè aquest 70% estava calculat amb la primera variant del virus que hi va haver, la de Wuhan, a Xina. La que recorre ara els nostres carrers és 2,5 vegades més hàbil per la transmissió, o sigui, s'encomana 2,5 vegades més fàcil. Per tant, aquest 70%, segons els experts, s'està començant a quedar curt i, per tant, caldrà una vacunació més global. En fi, Salut va comunicar ahir, per cert, 130 nous positius de coronavirus a la demarcació de Lleida, 90 al Pla de Lleida i 40 a l'Alt Pirineu i Aran. El Pirineu té ara un risc de rebrot i la velocitat de contagi més alts de tota la pandèmia, mentre que la regió de Lleida té la velocitat de contagi més alta des del març del 2020. I és que el Pla de Lleida ha sumat en els darrers 15 dies, dues setmanes, un total de 909 positius, 5,34 vegades més que en els 15 dies anteriors, que van ser 170. Això suposa un increment del 434%. El grup d'edat on més han crescut els positius en aquest període és el de 20 a 29 anys, que ha passat de 26 casos a 340. O sigui, fa dues setmanes 26 casos, la darrera setmana 340. Així doncs, els positius s'han multiplicat per 13 en aquesta franja d'edat, amb un increment de 1.207%. És una barbaritat. Tu miris com tu miris.
Cope Lleida. Estàs informat.
Ho hem avançat al principi del programa. Demà ja s'engeguen les activitats de la Mobile Week Lleida del 2021. I per parlar de tot plegat, perquè igual dius, bueno, ja. A mi el Mobile World Congress encara em sona, no? Però no sé ben bé què és, però em sona. Però i la Mobile Week Lleida, doncs ja t'avanço que està relacionat. El nexe d'unió és la part de noves tecnologies, però perquè ens ho expliqui perfectament, avui està amb nosaltres la segona tinent d'alcalde i regidora de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional, la Jordina Freixanet. Jordina, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
El Mobile World Congress és una cosa que, per bo o dolent, ens acaba sonant. Sabem més o menys què és. És una fira enorme que es fa a Barcelona, que després amb la pandèmia doncs, ha tingut aquests alts i baixos, però en sona. No sé si la Jordina és de fer anar moltes noves tecnologies o no.
Sí, m'agraden molt. Sempre ha estat una de les coses que més m'ha agradat i suposo que per això també la meva tendència natural a implementar aquestes iniciatives, que com bé dius, ve de la Mobile World Congress, en aquest cas és una iniciativa pròpia de la Mobile World Capital, el fer una Mobile Week, que és oferir un espai a la ciutadania on poden participar activament dels canvis que aporten les noves tecnologies. I enguany a Catalunya, doncs, 18 municipis han estat seleccionats per poder fer aquesta iniciativa, dels quals un, Lleida, a partir de demà.
Són tot un seguit d'activitats que estan coordinades per l'Ajuntament de Lleida, però que teniu la col·laboració de la Universitat de Lleida, del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, de la Diputació, de la Cambra de Comerç i d'altres associacions. Les noves tecnologies, Jordi, al final, jo sé que a vegades el canvi i la societat en general hi ha a vegades com una mica de fre. Digue, escolta, quan ve una cosa nova... però la pandèmia ens ha ensenyat que, de manera racional, evidentment, però que ens hi hem de començar a acostumar i ens les hem de fer nostres.
Exacte. Jo crec que la pandèmia el que ens ha demostrat és que la tecnologia és una part imprescindible de la nostra vida i que no només hem de reflexionar sobre aquelles tecnologies que veiem al nostre voltant, doncs els mòbils, les pantalles, els vehicles, les màquines que ja formen part de la nostra vida, sinó que la Covid també ens ha permès reflexionar sobre aquella tecnologia que no veiem, no? Els algoritmes, els softwares, la intel·ligència artificial, que moltes vegades funciona i funciona més aquesta tecnologia invisible. I precisament una de les apostes de la Mobile Week Lleida, que la fa diferent a d'altres ciutats, és diferents experiències en aquest àmbit, no? I aquí, com dir, agrair a la Universitat, al Parc Científic i Tecnològic, a la Diputació, a la Cambra de Comerç, als AETIS i a IDOSCAT, a l'àrea 5G Lleida, que entre totes han set un cúmul d'iniciatives que es podran dur a terme 8, 9 i 10 de juliol a la ciutat de Lleida.
Aquestes activitats on les podrem seguir, Jordina?
Doncs algunes són virtuals, d'altres són presencials a diferents llocs de la ciutat. Per exemple, n'hi ha algunes que són a l'Auditori Joan Oró del Parc Científic, d'altres com el Hackathon, que és una de les activitats més diferents i un dels esdeveniments segurament que generaran més expectació. És una activitat que es durà a terme, és un repte, on s'han de fer equips de 4 persones i que tenen 20 hores per desenvolupar el repte. I per tant aquesta es durà a terme per la xarxa i per diferents llocs de la ciutat, eh? Per tant, bàsicament del que us deia, entre l'Escola Politècnica, el Parc Científic i Tecnològic i algunes d'elles a nivell virtual, animar-vos a tots a visitar-les, a visitar i a inscriure's en aquesta Mobile Week. Per cadascuna d'aquestes activitats que es van duent a terme. I també destaca que són per totes les edats, eh? Sí. Precisament a nivell de la ciutat de Lleida no ens hem volgut centrar en una franja on segurament està més avesada, no?, a conèixer les tecnologies o a fer-ne ús, sinó al revés, hem fet activitats per a totes les edats i per a tot tipus de participants. I per tant crec que pot ser interessant fins i tot visitar la ciutat, aprofitar el cap de setmana, sí, aquests 8, 9 i 10, per visitar la ciutat, fer algun tipus d'activitat i a la vegada fer turisme a Lleida en aquests moments on també apeteix tornar a poder passejar pels carrers i a recuperar la ciutat.
Tota la raó. Us dono una plana web, mweek.com/Lleida, allí teniu tota la programació, tots els tallers i activitats que es duran a terme aquests propers 3 dies, comença demà, dia 8, 9 i 10, mweek.lleida/Lleida. mweek.com/Lleida, és que fiquem Lleida per tot arreu, mweek.com/Lleida.
Exacte.
Jordina, una altra de les singularitats, i que justament tu il·lustraves ara, fa uns minuts, és l'aplicació pràctica de les noves tecnologies, que al final a vegades caiem a la temptació d'anomenar només noves tecnologies el que és xarxes socials, mòbils i tauletes. Les noves tecnologies van molt més enllà. A Lleida hi ha especial èmfasi en vincular-les al món agropecuari, que a la zona de Lleida és tan important.
Exacte, i en aquest sentit, com que nosaltres estem molt orgullosos de ser la capital agroalimentària i sempre ens fem ressò que ha de ser agrobiotec, en el sentit que la tecnologia també ens ha de permetre ser el punt de llança, la diferenciació en aquesta capitalitat, el dissabte dia 9 també hi haurà una jornada molt concreta de fruticultura de precisió amb adquisició i ús de les dades a nivell 3D, que permetrà, vull dir que està molt encarada en aquest sector i tant el que desenvolupa l'eina com a totes les persones que es poden aplicar realment per a millorar el que són els sistemes de reg, millorar els sistemes d'adob, millorar tota aquesta fruticultura de precisió, no? Fer que els recursos siguin cada vegada millors. I en aquest sentit, hem volgut també destacar la ciutat de Lleida en aquesta capitalitat de fer aquestes jornades.
Tot això s'engegarà demà, dia 8, a les 12 del migdia, al plató 1 de l'edifici del Magical, al Parc Científic i Tecnològic de Lleida, i a partir d'aquí, doncs, amb totes les activitats. Recordeu, mweek.com/Lleida, allà ho teniu tot. Són gratuïtes i, per tant, obertes a tothom, com deia la regidora. Algunes són virtuals i d'altres són presencials. Regidora, escolta, vaig a aprofitar que et tinc aquí avui en línia per preguntar-te, ja que m'has dit al principi que ets usuària de noves tecnologies. Jo tinc canalla a casa, preadolescents, i escolta, quan els hi preguntes als joves, tots et diuen, sí, ui, nosaltres en sabem molt. Al final, el que fan és anar al Discord, 4 portals de jocs i poca cosa més. Creus que realment hauríem de tenir una educació digital o de noves tecnologies a l'escola? És igual la branca que triessis, si allò des de ben petits ja, escolta, hi ha aquesta assignatura, no només per internet, sinó per aparells i tot això, ho hauríem d'integrar ja d'una vegada a l'educació?
Sí, no només s'ha d'integrar l'educació, sinó que també, i en el marc de la mobile, es farà un taller sobre qui som a internet, aquesta, el que en diem la reputació digital, i sí, també la privacitat, la necessitat de tenir la privacitat a internet, perquè és aquelles coses que tot el que quede a la xarxa perduren el temps, encara no costa molt eliminar tot allò que nosaltres volem canviar, i per tant treballar molt en aquest àmbit. Jo crec que és important que a nivell pedagògic, i a més cada vegada des de més joves, no?, fan ús de les xarxes socials, a vegades com un sistema, com dius, de joc, però que s'acaba connectant amb moltes altres persones, acaben agafant amb aquestes xarxes diferents i tractar-ho amb tota naturalitat, però també amb tota la prevenció possible, perquè com sabem exactament com funciona, és quan podem estar protegits. I per tant, vull dir, soc una gran defensora de les xarxes, però també a la vegada hem de ser molt conscients de tot allò que fem, que diem, i de com ho treballem, i perquè si no acabem sent vulnerables a les diferents xarxes socials, als diferents algoritmes dels que parlàvem, i hem de tenir molt clar que la sobirania ha de recaure en cadascun de nosaltres, i en aquest tema és important que des de ben petits puguem treballar-ho, i perquè malgrat que vulguem ficar límits, no?
Sí, no hi ha
arribarà
manera.
Un moment no. On sigui més aviat o més tard que s'hi trobaran, i per tant més que posar-hi límits hem de posar eines, i hem de posar tot el coneixement i la pedagogia perquè aquestes eines siguin les que toquin.
Aquesta activitat que ens parlava la regidora tindrà lloc demà a 5:45 de la tarda. És a càrrec del Ramon Arnó, col·laborador dels nostres programes de noves tecnologies. És advocat, expert i referent a Lleida en temes com la privacitat i la protecció de dades, que els nostres oients ja el coneixeu, però que, escolta, val la pena. Ho faran demà a l'Auditori Joan Oró del Parc Científic de Lleida. La família digital i tot el tema de la seguretat i la privacitat, que és el gran cavall de batalla, jo crec, avui en dia. I després també acabar de tancar l'esquerda digital, perquè la pandèmia sí que ens ha portat molts avanços en gestió i amb la nostra relació i comunicació amb l'administració pública a través d'internet, però clar, hi ha gent, i t'hi trobes, gent de certa edat, i de vegades no és un problema d'edat tampoc. Escolta, que és que jo no ho sé fer. No? Què és això d'un certificat digital? Com puc demanar hora? Com ho faig? S'ha d'acabar de tancar aquesta esquerda, i llavors ja podrem parlar d'un altre tipus de societat.
Exacte, aquest és el principal repte que crec que tindrem les administracions públiques, bueno, que tenim, i que tindrem en els propers mesos. No només digitalitzar, que això ens ha impulsat la Covid, no? Ficar tots els tràmits de la xarxa a nivell electrònic, que fa un any semblava impossible, no? En
aquest moment
en tenim gairebé 1.800 a l'Ajuntament de Lleida.
És per buscar-li la part positiva a la situació, eh?
Però ara ens cal fer aquest humanisme digital, no?, que en parlem tantíssimes vegades, de ficar les eines a disposició absolutament de tothom, però no només les eines, no?, de dir, aquí tens un ordenador amb internet gratuït, que això també s'ha de fer i s'està treballant. L'estiu passat ens han ficat 18 punts wifi gratuïts a nivell de ciutat, enguany ens ficarem 6 més, però també falta aquest acompanyament de les persones que fan, que t'ensenyin, que t'acompanyin i que et permetin que la tecnologia sigui sempre un espai de drets, i no de dir un nivell on hi ha persones que tenen les capacitats i les destreses per poder-ho fer, i moltes d'altres els suposa un atràs, no? I per tant, com dius, és el repte de l'administració d'ara i de l'administració dels propers anys, apropar a fer una administració molt més ràpida, molt més eficient, però a la vegada humanista i empàtica amb tots i cadascun dels usuaris que puguin tenir.
Doncs mwic.com/Lleida comença demà, 3 dies, n'hi ha per tots els gustos, busqueu, i que val la pena, que d'aquí sempre traureu bona informació. Hem estat parlant amb la regidora de Govern Obert i Qualitat Democràtica Institucional i segona tinent d'alcalde, la Jordina Freixenet. Jordina, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a tots i totes, i animar-vos a participar-hi.
Escolta, abans de marxar, quan et toca ser alcaldessa? Perquè clar, a l'estiu, com a segona tinent d'alcalde, quan l'alcalde agafi els seus dies de vacances, seràs l'alcaldessa, s'anomena alcaldessa accidental, no?
Exacte,
ho heu repartit això, heu repartit els torns ja?
Estem en ello,
vale.
Segurament una setmaneta com l'any passat i com l'anterior, durant el mes d'agost, en tot cas ens hem d'acabar de repartir entre els tinents d'alcalde i les diferents conciliacions familiars de tots i totes,
clar,
per poder estar per la ciutat sempre i a la vegada poder-hi treballar. Per tant, no sé si serà la primera o la segona, però segur que
molt bé,
que estarem.
Jordina, gràcies i enhorabona.
A vosaltres. Fins ara. Moltes gràcies.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem, o a maquinariaferro.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, que ja ens plantarem a la una de la tarda, és dimecres, a la meitat de la setmana. A més, com dèiem avui al principi del programa, és també un d'aquells sants, que està ben marcat al santoral. En fi, que ara escoltarem l'entrevista a Cosme Polida, però dic això del sant perquè segur que el Cosme se'n recorda d'aquest sant. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Lo que tu no has mirat és el teu WhatsApp.
El meu WhatsApp.
Tu no has obert el teu WhatsApp?
No, sí, que t'he vist, que t'he vist. Home,
llavors vaig vestit com correspon.
Amb el traje de... amb el que toque.
Sanferminero.
El de luces, no és el de luces, però bueno.
Bueno, això de luces irà per tu, que ets un torero. Bueno, avui tinc un personatge molt interessant, mira. És una persona que un bon dia un bisbe li va dir: escolta, necessito un sacerdot que no vesteixi de sotana ni clèriman, que vagi amb un traje. I va ser el director del Col·legi Episcopal, moltíssims anys abans que el Lluís Sallant. Però també va estar el director del seminari, en aquest cas de la Casa Sacerdotal de Lleida. Ha portat causes també de canonització i, és una persona entranyable que ha estat durant, vull recordar, uns 26 anys o així, a la parròquia de Sant Jaume. I estic parlant d'una persona que, ha dit: ja n'hi ha prou, no? Tinc 92 anys i potser que em deixeu descansar una mica. I parlo de mossèn Jordi Pardell. Benvingut i bon migdia.
Bon dia.
Bueno, Déu-n'hi-do, no?
Sí, és veritat. Però ha passat molt de pressa tot això.
Sí, i tant. Passa, el tiempo pasa felizmente si hay amor, deia aquí cantant, no?
Sí.
On va néixer, mossèn?
Jo sóc de Llardecans, que abans deien de les Garrigues i després van dir que eren del Segrià. Llardecans del Segrià, sí.
Si qualsevol dia que jo em dic Cosme, me diuen que me dic Damià, però bueno. I parli'm una mica de la seva família, que es dedicava.
La meva família eren pagesos. I de la família de la meva mare, per exemple, tenien el forn del poble, feien traginers entre Llardecans i cap a Flix, que hi havia l'estació del tren, i els del meu pare, eren pagesos.
I de petit ja era un noi d'aquells seriós, estudiós i tal, no?
Sí, ja era estudiant, tenia ganes d'aprofitar el temps, i vaig ser escolar ja de molt petit, sí. Amb el mossèn que hi havia a Llardecans, que després va venir aquí a Lleida, que es deia mossèn Josep Sas, que va estar de rector a Sant Pere, ell me va portar al seminari.
Per cert, que és veritat el que he dit, no? Que un bisbe a vostè li va dir això, no? Que necessitava un... En broma, suposo, però que necessitava un sacerdot que estigués amb els nois, no? I que no anés en sotana ni en clèriman, que anés de traje.
Sí. Bueno, jo recordo que el bisbe Malla, Monsenyor Malla, que va posar de rector a la parròquia de Sant Jaume després d'estar 28 anys a l'Episcopal, va dir a la parròquia de Sant Jaume de portar un mossèn que sàpiga portar corbata.
Déu-n'hi-do. I vostè això ho ha aplicat tota la seva vida, perquè jo crec que és dels capellans més elegants de la diòcesi.
Bueno.
Com a quants trajes té a casa?
Com?
Com a quants trajes té a casa?
De casa meva som eren quatre germans.
No m'entens. No, deia que quants trajes té a casa seva? Quants trajes té a casa seva?
Oh, no ho sé, no els conto, però en tinc 5 o 6, sí. 5 o 6.
I això d'estar al col·legi episcopal, que a més es diu Verge Blanca de l'Acadèmia, li va marcar molt això amb la gent jove?
Sí, va marcar, perquè jo la parlo a la... El col·legi episcopal, que va el bisbe del Pino, el va fer construir l'any 58, aleshores, juntament amb un altre mossèn Viola, i ell i jo vam començar el col·legi, dos mossèns i 23 alumnes, que aquell primer any, mentre es feia l'edifici del col·legi episcopal, el doctor Convelles, ho fèiem allí davant de l'Acadèmia Mariana amb 23 alumnes. Després, l'any següent, ja vam anar al col·legi, a l'edifici del doctor Convelles, i ja érem 100. I després, l'any següent, 200, cada any 100, 300 i 400. I quan vaig arribar jo a l'episcopal de director, l'any 69... Quan vaig sortir del col·legi, al col·legi episcopal hi havia 2.307 alumnes.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
I 120 professors.
Vostè, allò que diuen de cantar missa, no sé per què li diuen cantar missa, no? Perquè hi ha capellans que canten molt malament.
Sí, sí, vaig cantar missa, vaig cantar missa. A casa meva érem tots cantors. Tenia una germana monja, Bessona, que era molt cantadora. El meu germà era un gran tenor i bé, tothom cantàvem, sí.
I per què diuen cantar missa? Si hi ha capellans que no saben cantar.
Bueno, però encara que no canti el capellà, la gent de l'església canten tots, sí.
Ja, però que és curiós això. Ha de cantar missa tant el sacerdot, no?
Sí, perquè ordinàriament la missa la fan cantada, sí, perquè solemne i per tant cantada. Als pobles abans hi havia la missa solemne que sempre era cantada, i la missa senzilla, el matí de bon matí, que era missa resada.
Parli'm una mica de com era vostè de jove. Anava molt de cines, escoltava molta música, llegia molt...
Sí, la música m'ha agradat sempre. Jo sempre he tingut els instruments d'escoltar música. Cantava jo quan era petit, vaig anar al seminari, era el tiple que feia els solos. I això me va costar, pues, no sé, malestar, perquè al seminari, els mes de maig, cada dia ja s'havia de cantar a la capella. I el mes de juny, cada dia s'havia de cantar a la capella. I qui cantava era jo, que feia els solos perquè era tiple. I resulta que l'assaig el feien a l'hora de recreo i... El meu recreo posaré cantar, i clar, això no m'agradava massa, m'agradava anar a jugar, però mira, no m'anaven i ho havia de fer.
N'hi ha que al mes de maig, a més cantamos Venit i vamos todos.
Sí, sí, però a més d'això, cantaven cada dia una cançó diferent, una Ave Maria diferent, una cançó diferent, i l'havia d'aprendre i cantar fent el solo.
Però vostè té molta salut, arriba a 92 anys, perquè es cuida moltíssim, suposo, no? Perquè de beure, vostè no és d'unes persones que es caracteritzin per beure. Vostè sempre beu aigua.
Bueno, jo l'aigua no la prenc mai a les menjades. Durant les menjades, bec vi. I fora de les menjades, bec l'aigua. Però sap el que passa? Que jo tenia un cunyat que era farmacèutic i li deia que a mi no faria negoci perquè mai... o molt poques vegades vaig a la farmàcia, sinó que sempre porto i busco les medicines naturals.
Bueno. Dins de totes les amistats que vostè ha fet, s'ha quedat amb aquelles persones de tota la vida del poble, o s'ha quedat amb les persones de l'episcopal, o les de la parròquia de Sant Jaume?
Bueno, al poble tothom coneix, jo conec a tot el poble, jo sou molt del poble, vull dir que... Estimo el poble també, pues, me té molta consideració, però, claro, l'episcopal, entre els anys abans de ser director i 28 anys de director, ja amb tanta gent, he tingut contacte amb moltíssima gent, no? Jo recordo que als 25 anys de ser director em van fer un homenatge, la Generalitat me va donar la medalla del treball, l'Ajuntament de Lleida em va donar la medalla de plata de la ciutat, els de Burgeni me van donar la insígnia d'or de la partida de Montsènit. Bueno, tot això. Jo el que he fet, sempre mirant com si totes les coses fossin meves. Alguna vegada algun company va dir, és que tu fas les coses com si fossin teves. Dic, sí, és que és la manera de tirar endavant i fer les coses amb tot l'entusiasme.
Ja que m'ha parlat vostè de la partida de Butjanit, era d'aquells que consumia cargols de Can Rubies o Can Nenet?
Sí, bueno, allà Can Rubies i el Nenet, claro, jo també. A Butjanit hi ha estat nomenat 3 vegades, i entre les 3 vegades, la primera vegada 23 anys, la segona vegada 5 anys i la tercera vegada 7 anys. Molts anys, pràcticament, me sento de Butjanit, sí.
Sí, sí. El Carmelo i el Josep Maria s'han recordat
sí,
de
Butjanit. Sí, tant, sí, és veritat, sí.
Per acabar, jo voldria parlar una mica de Lleida, i jo vull que vostè me digui un indret de la ciutat de Lleida. La plaça Berenguer IV, sap on se troba ubicada?
Quina?
La plaça Berenguer IV.
Sí, claro, claro, cap allà a l'estació, sí.
Molt bé. Bueno, és que vostè sap que ja la pregunto a algun regidor de l'Ajuntament com se diu la patrona de la ciutat i no ho saben.
Ah.
O sigui, això passa, això
sí,
passa.
Sí, és veritat, sí. Com que... Sí, digues.
No, digues vostè.
No, dic, és que com que la patrona de Lleida és un patronatge no de molt antic, sinó que va ser al temps del bisbe del Pino, doncs, pues, claro, aleshores ja és molt recent, no?
Però que no ens la canviïn, que no ens la canviïn.
Ah, ja no, és veritat, sí.
Que ja
sí,
està
sí.
Bé. I ara és al revés. Ara vostè és que m'ha de fer. Vostè faci de mestre i me faci una pregunta d'aquelles compromesa. Vostè al cos me fa una pregunta compromesa.
Bueno, jo la pregunta, la meva preocupació sempre és de que l'Església, per exemple, a vegades posem el valor en el que és mitjans quan hauríem de posar el valor en els fins. Aleshores, com podem fer-ho, els mossens? És a dir, preocupar-se només del fi de l'home, més que no pas els mitjans, que no sempre els mitjans són adequats a tothom. Jo moltes vegades dic que la penicil·lina és molt bona, però a mi me mataria perquè sóc al·lèrgic a la penicil·lina.
Ja. Yeah. Jo penso que ho ha dit vostè mateix, o sigui, avui en dia s'ha de saber també arribar a aquell poble que tu estàs adreçant, no? I no sempre confiar de tothom que et farà a tu la difusió d'allò que estàs dient, perquè t'ho pot malinterpretar, perquè per una paraula te poden canviar un context, amb la qual no arribaria el teu missatge. Aquest seria el meu plantejament, no? Jo sempre dic que el missatge ha d'arribar precisament a les persones, però íntegre, no fraccionat, perquè una fracció te pot portar al canvi del context del que tu vols.
Sí, que és veritat, sí, és veritat, sí.
Doncs és un plaer, 92 anys, sacerdot a la diòcesi de Lleida, que ha fet moltes més coses, ha defensat coses d'aquelles que algú pensava que un sacerdot no havia de defensar, però vostè va saber defensar en el seu moment, i volem recordar i no volem nomenar res, però a mossèn Víctor ho volem tindre també present.
Sí.
Avui estaria content mossèn Larranz, avui estaria content aquell sacerdot que portava una xapela pel carrer i que era Navarro, perquè avui és Sant Fermín.
Sí, és veritat, sí.
Mossèn Larranz, que va ser el que va ficar en marxa el centre Navarro de Lleida.
Sí, sí.
I mossèn Litago.
Sí.
I mossèn Litago.
Sí, molt bé.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies,
Jordi, per acompanyar-nos.
Salut i llarga vida, que diria el meu company de Rodríguez allà a la mañana.
Igualment per tu.
Gràcies, una abraçada.
Molt bé, forta. Adéu.
Molt bé, Cosme, doncs directes cap a la una. Tu ara...
Jo voldria arribar a 92 anys amb la fortalesa... La elegància que té mossèn Pardell, quan va pel carrer, bueno, és que és allò, i els cabells ben pentinats, no? L'altre dia amb el seu homenatge la gent plorava i tot, no?, quan va plegar d'allí de l'església de Sant Jaume, però bueno, jo penso que hi seguirà. El que és sacerdot és sacerdot, el que és locutor de ràdio és locutor de ràdio, està clar.
Parlem sempre.
Per cert, jo vull tindre un homenatge a una persona que han perdut també el Tico Medina.
Sí, senyor, sí, senyor.
Sí, que jo vaig col·laborar
Tico
amb els
Medina, i, sí, sí, sí.
Doncs, bueno, a part de la Rafaela Carrà,
Rafaela clar. Carrà també, bueno, Déu-n'hi-do.
No, no, hem perdent temps al camí, eh? No?
I és llei de vida, no? Cosme, és llei de vida.
Bueno, per això ens han de cuidar molt, ens han de cuidar molt.
Escolta, prepara't, que la setmana vinent és la darrera de la temporada, eh? Ens n'anirem
a... Com?
Allí ens n'anirem, a com a café el darrer espai de dimecres.
Doncs molt bé, Ricard, que vagi molt bé. Que viva Sant Fermín!
És la 1 a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ampliamos la última hora que nos lleva hasta Haití. Varios hombres armados han asaltado la residencia del presidente de Jovenel Moïse y le han asesinado. También ha resultado herida la primera dama de Haití, Manuel Ángel Gómez.
Un grupo de hombres armados ha entrado esta madrugada en la residencia del presidente de Haití en Puerto Príncipe y le ha asesinado a tiros. Los individuos que han asaltado la residencia presidencial hablaban inglés y español, según ha contado el primer ministro haitiano Claude Joseph. También han herido de bala a la esposa del presidente. El primer ministro ha pedido calma a la población y ha asumido las tareas de jefe de Estado. El asesinato del presidente Jovenel Moïse tiene lugar 2 meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití. El presidente haitiano denunció en febrero que la oposición preparaba un golpe de Estado.
En España, varias comunidades autónomas dan un paso atrás en su plan de desescalada. Ya te hemos contado las novedades en Aragón. Adelantan el horario de cierre de bares y restaurantes, prohíben de nuevo el consumo en barra, que habían recuperado hace menos de una semana, y reducen el aforo en el interior de los locales. En la localidad de Conil, en Cádiz, sobrevuela el cierre perimetral. Superan una incidencia de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es un municipio de algo más de 20.000 habitantes, que en este momento multiplica su población casi por 4. El cierre supondría un mazazo para el turismo, lo ha contado en Herrera en COPE su concejal David Tamayo.
Que Conil vive del turismo. Comprendemos que tenemos aproximadamente 26.000 plazas de alojamiento en la localidad, restaurantes, bares, todo el mundo vive indirecta o directamente del turismo. Y sería una catástrofe económica para el municipio, ¿no? Y más en esta época, que como digo, bueno, pues estamos en pleno auge.
El Papa Francisco continúa en el Policlínico Gemelli recuperándose de la operación de colon a la que fue sometido el pasado domingo. Las noticias siguen siendo buenas. Y hoy hemos conocido los resultados del análisis de la muestra que le fue extirpada. Corresponsal Eva Fernández.
El parte médico confirma que el curso posoperatorio sigue siendo regular y satisfactorio y, lo que es más importante, descarta patologías graves. El Papa continúa comiendo de forma regular y por este motivo ya no es necesario que se le administre alimentación intravenosa. El análisis del fragmento del colon izquierdo que le fue extirpado confirma un diagnóstico que los médicos definen técnicamente como estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante. El comunicado Vaticano también subraya que el Papa está conmovido por los numerosos mensajes y el cariño que está recibiendo estos días y expresa su gratitud por la cercanía y la oración.
España piensa ya en el Mundial de Qatar, José Luis Corrochano.
Con la cabeza alta, así ha vuelto la selección a España tras la derrota en semifinales contra Italia. Se piensa ya en Qatar, en el Mundial de finales del año que viene, con una selección joven pero con veteranos como Sergio Busquets y Jordi Alba, que se ven así para el futuro.
Creo que no es el momento, como he dicho antes, de pensar en mí, que es el momento de estar triste pero a la vez orgulloso de este equipo y sobre todo de encarar el futuro con mucho optimismo, da igual que esté yo o no, lo que importa es el colectivo.
Sí, hasta Qatar, ojalá que pueda llegar, luego ya veremos, ¿no? Me veo bien físicamente, mentalmente me veo mucho mejor que otros años. Al final, cuando no dé el nivel o el míster no, bueno, decida que no dé el nivel, pues no vendré más.
Hoy se juega la otra semifinal entre Inglaterra y Dinamarca. Ciclismo Tour de Francia, 11ª etapa. Hoy se sube 2 veces el Mont Ventoux. Enviado especial, Quique Iglesias.
Se sube y se baja porque el final es en Malocène. Todavía 159 kilómetros para el final y el espectáculo lo está dando el campeón del mundo, Julian Alaphilippe, que ahora mismo tiene 41 segundos de ventaja sobre el grupo de los favoritos. Por detrás intentan colocarse en la fuga buena, que de momento es solo para Julian Alaphilippe. Defiende el liderato, evidentemente, Pogacar. Enric Mas tiene que atacar o ser agresivo, teniendo en cuenta que Ben O'Connor le distancia en 3.46 en la segunda plaza de la general.
Y dos noticias más de fútbol. El campeón de la Liga, el Atlético de Madrid, ha empezado a trabajar en el día de hoy y Sergio Ramos ya está en París, como contó anoche Manolo Lama en el partidazo. Hoy va a ser oficial su fichaje por el Paris Saint-Germain.
Javier, ¿están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la consternación y las denuncias de la Iglesia Católica y de diversos sectores sociales ante la muerte de un jesuita indio detenido por su compromiso con los más pobres.
Pues sí, el jesuita indio Stan Swamy, que había sido detenido por su compromiso en defensa de la población tribal, lo contamos aquí, ha muerto este lunes en un hospital de Mumbai a los 84 años debido al COVID-19 contraído durante su detención. El cardenal Oswald Gracias, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de la India, había pedido al primer ministro Modi la liberación del padre Swamy y ha declarado que su detención es una herida y que la Iglesia espera con impaciencia que el caso sea examinado por los tribunales y que la verdad salga a la luz. Las preguntas legítimas relativas a su detención y encarcelamiento y las tristes circunstancias de su muerte van a perturbar la conciencia colectiva de la nación durante mucho tiempo, afirma por su parte una declaración de la Asociación Católica de la Prensa India. Vamos a contar en detalle el testimonio y la muerte del padre Swamy al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem des del migdia de COPE Lleida, des d'ara fins a arribar a les dues. De totes maneres, ja saps que t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les dues amb gent de Lleida parlant de coses de Lleida. Hores d'ara amb 26,4 graus a la ciutat de Lleida i 6 minuts per sobre de la una. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Parlarem també de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i de seguida de les noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. A partir de 2:15, la nostra tertúlia en veu de dona, on parlem doncs, de temes d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Recordo el nostre número de WhatsApp on ens pots enviar missatges de veu o missatges de text, que és el 664-526-180, 664-526-180, i ens envies el que tu creguis, comentaris sobre el programa, però escolta, algun tema, escolta, vull que parleu d'aquest tema, per exemple, 664-526-180. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, allí ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada marcada per la inestabilitat aquest dimecres a Lleida. Durant el matí veiem precipitacions, especialment afectant a les comarques de l'interior. Unes pluges que es podran repetir de cara a aquesta segona meitat del dia a l'entorn del Pirineu, on no descartem que puguin ser localment fortes. Mentrestant, a la resta del territori, intervals de núvols. Temperatures màximes que, a més, avui baixen. Ens quedem amb màximes de 21 graus a Viella, 27 a la Seu d'Urgell, 31 a Balaguer i Tàrrega, o els 32 a Lleida. Amb vent que bufa, variable i fluix. De cara a demà dijous tornarem a parlar de xàfecs i tempestes, sobretot al llarg del matí al Pirineu, especialment a la vessant nord. A la resta ens quedaran cels poc ennuvolats amb temperatures màximes que continuaran baixant, especialment les mínimes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Vinga, 8 minuts per sobre de la una. Actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Amb successos, la Guàrdia Urbana va arrestar ahir a la tarda al barri antic un veí de 40 anys a qui van trobar un revòlver amb munició real i carregat. Els fets es van produir pocs minuts després de les 4 de la tarda quan una patrulla en servei de vigilància va observar a l'encreuament dels carrers Botés i Tallada un home amb actitud sospitosa que amagava un objecte sota la samarreta. Durant la identificació van comprovar que es tractava d'una arma de foc amb munició real i carregada. L'home, a qui constaven antecedents policials, va ser detingut per tinença il·lícita d'armes. I l'empresa que va guanyar el concurs públic per gestionar el bar de la Seu Vella ha decidit renunciar a la concessió al·legant que no els compensa. Així ho ha assegurat el portaveu de la firma, Ismael Balcells, que també gestiona els locals Tòfol i el barri. Va detallar que volíem oferir al bar una cosa semblant al que ja tenim als nostres altres dos establiments i per això havíem de fer obres al local, per la qual cosa vam demanar a la paeria la possibilitat d'ampliar la durada del contracte. L'adjudicació és per 18 mesos i Balcells va explicar que al rebutjar la paeria la possibilitat d'ampliar-la i hem renunciat perquè no ho veiem viable tenint en compte el temps que hi invertiríem i les obres que hi volem fer. Ningú més havia optat a això i així es quedarà tancat a l'estiu, on teòricament hem de dinamitzar el turó de la Seu Vella, i que ens acabi d'agradar o no, tota la part monumental és espectacular del turó de la Seu Vella, però que hi hagi un punt de restauració és bàsic. Ens agradi o no, al final és bàsic. No perquè cada vegada que pugis al turó de la Seu Vella hagis d'anar a consumir, però escolta, hi vas amb amics, amb familiars de fora que venen a visitar la Seu Vella, i què fas? La visita, i pares allí un moment a comentar la jugada, a parlar, t'asseus, prens una beguda, unes tapes, el que sigui. És bàsic. Si volem dinamitzar el turó de la Seu Vella, és bàsic, com a mínim, que hi hagi un punt de restauració. Repeteixo que no és obligatori que cada vegada que pugis al turó vagis a consumir, però per mi, és bàsic. Un estiu que no ho tindrem, un estiu més. I degut també a la pandèmia, l'Assemblea de la Federació de Colles de l'Aplec del Caragoll van acordar ahir ajornar definitivament la 41a edició de la festa al maig del 2022. A començaments d'any ja es va decidir no celebrar l'Aplec aquest passat mes de maig, i s'havia dit de fer-ho del 3 al 5 de setembre, però davant de la situació sanitària no consideren que sigui viable, a part de la incertesa de l'evolució, per preparar un Aplec del Caragol, i això ja n'hem parlat moltes vegades amb el Ferran Pedrix, que és l'actual president, o amb l'anterior, amb el Xavi Pérez, la infraestructura que es munta a l'Aplec del Caragol, t'agradi o no, és espectacular, i la feinada que hi ha al darrere és d'unes dimensions espectaculars. Llavors, això no es fa d'un dia per l'altre. Si volien fer-ho del 3 al 5 de setembre, s'ha de decidir ara, dos mesos abans, com a mínim, tenint en compte que l'agost és semi-inhàbil. Doncs la situació d'hores d'ara ens diu que no anem bé. Ja sabeu que doblegar la corba costa, i per tant crec que amb encert han decidit cancel·lar-ho. Segon any sense Aplec del Caragol. El 2020 era més que evident, era el maig. El 2020 portàvem dos mesos de pandèmia, per tant s'havia de suspendre sí o sí. I el 2021 s'ha hagut de suspendre, i esperem, toquem fusta, de que cara al maig del 2022 es pugui fer. Tant si t'agrada com si no, dic que es pugui fer, perquè voldrà dir que estem en una normalitat ja. Per això ho dic, sobretot. Ja saps que ahir el govern de la Generalitat, i jo deia ahir que quan el govern de la Generalitat surt amb roda de premsa urgent ahir a la una per dir que tira enrere una mesura que ells mateixos havien aprovat feia dues setmanes, és que ho han de veure molt negre, és que ho han de veure molt malament. És una mesura impopular. I quan un polític pren una decisió d'una mesura impopular, t'asseguro que ho han de veure molt negre. Ahir el govern, com ja saps, van decidir tirar enrere l'obertura de l'oci nocturn, i a partir d'aquest mateix cap de setmana tornaran a estar tancats durant 14 dies, almenys a l'interior. Sí que es podrà fer activitats a l'exterior. De totes maneres, en els actes musicals de més de 500 persones, de peu s'exigirà una PCR o test d'antígens negatius o la pauta completa de vacunació. Evidentment, ahir ho parlàvem a la tertúlia dels polítics, això suposarà un fre, en alguns casos definitiu, a l'oci nocturn, que reitero, no sé fins a quin punt són els responsables. Llegia avui que és que des de les institucions no se'ls ha sabut explicar als joves, parlo dels joves perquè al final són el tant per cent que tenen més contagis i és on hi ha hagut els brots de l'oci nocturn, que deien que no se'ls havia sabut transmetre als joves quina actitud havien de prendre davant de la pandèmia en la que estem, que no s'ha acabat res. Home, si el mes de juliol de l'any 2021, després d'un any i mig pràcticament de pandèmia, encara no hem après. Els meus fills són petits i ho saben perfectament. Ho saben perfectament. Si és que al final els petits de casa, els petits petits, només cal veure com s'han comportat les alumnes i els alumnes d'infantil i de primària. Si és que al final són els únics que han tingut sentit comú. Els hi vam dir que s'havien de posar la mascareta, que havien de mantenir la distància, que s'havien d'anar rentant les mans, i són els que ho han anat fent. Els petits de casa ho han fet. No pot ser que ara arribem a la conclusió de que resulta que les administracions o les institucions no els hem sabut explicar bé als joves de 16 a 29 anys com s'havien de comportar en públic dins d'una pandèmia. No m'ho crec que algú pensi que és falta d'informació el que està passant. No m'ho crec. O sigui, no pot ser que els joves majors d'edat, fins a 29 anys, no sapiguin que s'ha de mantenir la distància, que estem en una pandèmia, que se'ns ha explicat per activa i per passiva com es transmet això per l'aire. No m'ho crec que no sàpiguin que si no mantens la distància has de portar la mascareta, a l'interior o a l'exterior. No m'ho crec. Si al final la gran conclusió és aquesta, és que no els hem sabut transmetre, i per això tots els brots, potser que canviem de dirigents. Més d'un estarà pensant, evidentment, és el que hem de fer, però això ja sabeu què passa. Anava a dir cada 4 anys, a Catalunya cada menys. Però que no m'ho crec, no pot ser que al final l'única conclusió que arribem és aquesta, falta d'informació. Si vivim en una societat ultrainformada, no pot ser. En fi, el Departament de Salut diu que ha detectat fins a 25 brots de Covid-19 en discoteques. Brots, no positius, no, brots. O sigui, a 25 discoteques s'han reproduït brots a dins. Per què? Doncs perquè no mantenien la distància, perquè no portaven la mascareta, i a partir d'aquí la variant Delta que tenim hores d'ara movent-se entre nosaltres és 2,5 vegades més contagiosa que l'original de Wuhan. Justament per això, aquell 70% que dèiem ahir de població vacunada que ens faria posar bona cara i dir que ja teníem la immunitat de ramat o de grup, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, diu que aquest 70% hores d'ara ja no és vàlid, que es queda curt, perquè les noves variants són molt més contagioses i, per tant, ja no hem de parlar d'un 70%, hem de parlar d'un percentatge superior. Més al meu favor, perquè m'expliquin per què caram es va aixecar les prohibicions de dur la mascareta, d'obrir l'oci nocturn i d'aixecar certes restriccions quan no arribàvem ni al 50% de la població vacunada. I com una ment brillant va arribar a la conclusió de reactivar un sector econòmic en el que la major part d'usuaris són franges de població que no estaven vacunats. És que, de veritat, ja ho sé que un cop ha passat, explicar això, clar, no? A toro passat, doncs és molt fàcil. Però, de veritat, que al final votem els polítics perquè prenguin decisions abans de que passin les coses. Un cop han passat, això ho saps fer tu i jo. És a dir, això que van fer ahir de tornar a tancar l'oci nocturn, això ho saps fer tu i jo. Perquè un cop s'han disparat, ui, s'ha tornat a disparar, tanquem l'oci nocturn. Jo voto els meus polítics perquè prenguin les decisions abans de que passi a fets consumats. Escolta, tots ho sabem fer. Tots ho sabem fer. En fi, va, que, per cert, que la xarxa d'informació de servidors del Departament de Salut avui té un problema, estan caiguts, i per tant les dades que tenim d'avui són poc acurades, però sí que t'he de dir que a la província de Lleida s'han detectat 139 nous positius per prova PCR, 90 al Pla i 40 al Pirineu. No tenim les dades del risc de rebrot, però ja t'avanço que són superiors a les d'ahir, i les d'ahir eren altíssimes. Fem una pausa rapidíssima i parlem de noves tecnologies a l'Info Copelleida amb Jaume Sitjà i David Casero.
Esta semana volvemos a sortear un Osmotic. El jueves 8 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro segundo directo en Facebook. Y si tienes hijos, mejor que mejor, ya que te explicaremos cómo protegerles con el agua adecuada. Apúntatelo. Jueves día 8 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, que ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies. Ho fem a l'espai InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. Busca'ns també les xarxes socials i, el més important, que ens pots escoltar a través del podcast. A l'infocopelleida.com trobaràs el capítol actual i, a més, tots els anteriors. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, Jaume, de què parlem avui?
Penúltima. Ganes de vacances ja, aquesta caloreta que fa ja aquests dies. Doncs, i de començar a preparar l'estiu i dels llocs on anirem. Però com ho podem fer? Segur que Google Maps és una eina indispensable. Doncs explicarem uns quants exemples de com ens pot ajudar. Sabeu també que la intel·ligència artificial ja ha fet les seves prediccions de com quedarà l'Eurocopa? I de moment ho està acertant, eh? De moment amb el partit d'ahir ho ha acertat, perquè diu que Espanya quedaria el tercer lloc. O sigui, que imagina't. És que això vol dir que no passi a la final. Doncs veurem com la intel·ligència artificial també ens pot ajudar. I per instal·lar Windows 11, com a mínim, tindrem que acceptar les noves normes que demana Microsoft. Explicarem quines són. I cada dos per tres sempre tenim de fer una pausa per a aquesta seguretat informàtica, ja que de tant en tant tenim una mala notícia dels ciberdelinqüents. Explicarem què ha passat ara i, com sempre, aquests consells bàsics que no ens cansem mai de repetir. Però no voldríem deixar de fer un repàs de com ha anat aquest Mobile World Congress. De moment sabem que hi ha hagut 20.000 assistents presencials i més de 100.000 virtuals. Ho comentarem tot plegat a la tertúlia. Però abans d'entrar a la tertúlia sempre tenim un temps per en David Casero que ens expliqui l'efemèride. David, fins a quin any viatgem avui?
Bueno, pues nos vamos hasta 1997, donde un 7 del 7 de 1997 la empresa Moving Picture Expert Group, o como todos conocimos, MPEG, el punto MPEG, presentan un nuevo código que a priori lo llamaban el LENC, conocido como el compresor MP3. 1997, donde nacía el MP3 y donde hoy ya nadie habla del MP3 ni del MP4. Es simplemente un archivo, o es simplemente un sonido, o es simplemente un vídeo. Bueno, pues la empresa MPEG lo presentaba tal día como hoy, hace 24 años nada más. En 24 años no hablamos de él, solo escuchamos música.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
L'MP3 també va ser un gadget d'aquells disruptius, no?, que tots en teníem una casa. I ara, problema seria buscar-lo i trobar-lo, aquell gadget petitet on teníem allí tota la nostra música. Ara sí, desenvolupem i debatem el sumari d'avui a
la tertúlia Freak.
I comencem per l'assistència del Mobile World Congress. 20.000 assistents presencials i 100.000 virtuals. Són xifres per l'esperança?
Bueno, creo que sí. Yo creo que son cifras para la esperanza híbrida. Es decir, no sabemos cómo va a acabar todo esto, la verdad, o yo por lo menos no soy capaz de predecir cómo va a acabar el mundo después de la pandemia, ya que todavía seguimos con ella. Pero sí hay algo muy, muy claro. Y es que la asistencia virtual ha ganado muchísimo peso. Precisamente comentábamos que uno de los fuertes del Mobile World Congress era que todas las reuniones virtuales, este encierro que hemos tenido y demás, ha hecho que se desarrollen muchísimo más las plataformas para que la comunicación sea en la distancia, pero mucho más presencial. Y bueno, aquí tenemos un dato más, ¿no? Hablamos de que casi todos los periodistas, como bien te veíamos a ti, Jaume, un año solo en una sala de Mobile World Congress de periodistas, bueno, estabais dos personas, cuando normalmente nos tenemos que sentar en los pasillos y no podemos ni entrar, ¿no? Casi. Sí que da un giro a que el mundo virtual y la conectividad se va a tener que abrir mucho más. Así que creo que es el primer paso para que entre lo virtual y lo presencial estemos en un momento de transición mucho más híbrida, lo que hará que, si se llega a desarrollar en que la presencial vuelva a tener 100.000 asistentes, ¿por qué no tener otros 100.000 virtuales y tener ferias de hasta 200.000 visitantes? Veremos en cuanto acabe.
Veiem que el Mobile World Congress no ha set una excepció pel tema del Covid, que ha afectat igual com a tothom, ens ha afectat. Nosaltres fem ràdio cada un des de la nostra llar, perquè per tema de Covid encara no podem vindre aquí als estudis, i ho fem tot un... El teletreball a les empreses també ha estat brutal. Veiem que el tema del Covid ha accelerat tot el tema de les noves tecnologies i sobretot aquesta digitalització que està en boca de tothom, doncs que aquestes eines que teníem col·laboratives, doncs treure-li el màxim profit possible. I aquí estem utilitzant-les, i en el mobile no és una excepció, sinó també doncs aprofitar de totes aquestes eines pues, per arribar a més gent inclús, no? Veurem com va tot plegat, però jo crec personalment que bueno, són unes xifres per l'esperança, un bon començament, i ho veurem, això sí, la propera edició del proper febrer.
Sí.
Doncs vinga, som-hi, va, que després de fer aquest repàs al Mobile World Congress, ara parlem una mica de futur immediat. Segurament que algú ha començat les vacances, algú ha començat les vacances, segurament que sempre hi ha algú, no vull dir qui, però la gran majoria encara estem preparant-les. I una app que és indispensable quan estem fora és aquest Google Maps, que ens ajuda per anar per tot arreu. Però com podem exprimir al màxim per preparar les nostres vacances, David? Com podem utilitzar aquest Google Maps perquè ens ajudi en aquest dia a dia? Perquè té unes prestacions bestials i que al fin i al cap només la fem anar de navegador, com si diguéssim, no?
Sí, pero efectivamente siempre, ¿os acordáis? Llegábamos a algún sitio y era, a ver, vamos a coger un mapa, y te planificaba sobre el mapa dónde vamos a ir, sí, qué distancia hay, o incluso todas las guías de qué ver en 3 días, qué ver en 2 días, qué ver en 5 días o qué ver en 7 días, ¿no? Bueno, pues precisamente algo que han estado utilizando manualmente las empresas de transportes, que es esa optimización de rutas, ¿no? Ahora podemos planificar nuestro viaje entero en Google Maps. Oye, nos vamos a Cerdeña. Venga, perfecto. Una isla grandísima. ¿Cuántos días tenemos y qué es lo que queremos visitar? Bueno, pues marcando y planificando todos estos puntos, al final nos va a decir qué tiempo de trayecto vamos a tardar. ¿Cuál es la ruta más óptima? Oye, pues si vas a ir aquí, pues ves aquí, ya visitas esto, esto y esto, y luego te vuelves. Y al día siguiente vas por esta ruta de aquí que quieres visitar esto, esto y esto. Además que, claro, hablamos de Google Maps, tiene toda la inteligencia por medio. Es decir, no solo vamos a poder optimizar nuestras rutas y sacar el máximo partido a nuestros días de vacaciones, sino que además vamos a tener todos los servicios online y online. Es decir, dónde tenemos una farmacia, dónde tenemos la embajada por si se nos pierde el pasaporte.
Y sobre todo, muy importante, vacances. Muy importante, claro. Vacances. On mengem.
Això també.
Claro, bueno.
Y restaurantes.
Ojo, ¿cómo están los parking? ¿Vas a ir aquí? Perfecto, pues ves a las 10 de la mañana que el parking estará libre, que hay 2 parkings y vas a poder aparcar. ¿Vas a ir aquí? Ojo, aquí no hay parking, con lo cual tendrás que aparcar más lejos y tendrás que caminar 20 minutos. Tiempo que no lo tenemos contado nunca, ¿no? Es decir, precisamente todo esto, y al final del todo, yo creo que de las mejores que hay, y sobre todo ahora con temas de Brexit, o simplemente vamos a hacernos una ruta por Andorra, es que todo esto lo podemos planificar desde casa y lo podemos descargar de modo offline, para que cuando lleguemos al sitio en cuestión no tengamos que tirar de nuestros datos, sea porque tengamos pocos o sea porque estamos en algún sitio sin roaming o sin esta itinerancia que hace que podamos utilizar el teléfono y los datos como si estuviéramos en nuestra casa. Son muchísimas ventajas, es una ventaja para exprimir y, como bien dices, Jaume, mucho más de cómo voy a este sitio.
Aquesta característica que ha dit el David crec que és força important, és a dir, tu a casa et planifiques tot, les rutes, els dies, els punts d'interès, i automàticament tu descarregues el mòbil i ja està. Ja t'has d'oblidar de si hi ha cobertura, no n'hi ha, o tota la història, ho tens tot planificat. Requereix, evidentment, un temps extra de feina abans, però abans ho fèiem amb un mapa o amb papers, no? Ens anàvem marcant allí el que volíem fer cada dia, doncs ara ho fas directament al mòbil i tens la seguretat després que, mentre tinguis bateria, cap problema. O sigui, ho trobaràs tot. És interessant, eh?
Doncs us imagineu ara unes vacances sense Google Maps? Inimaginable, no? Doncs vinga, som-hi. Ja ho hem comentat i sabeu que com li podeu treure el màxim partit, doncs, a aquesta eina indispensable que tenim a internet i sobretot al nostre mòbil. Ara és quan entrem en aquella part del programa, que tindríem de tindre aquí un warning, si fóssim televisió posaríem aquí, bum, atenció, 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 que
alerta.
Perill, alerta, ull, que ve la notícia aquesta de seguretat que de tant en tant, doncs, vinga, va, ja n'han agafat un altre que ha caigut. Doncs aquesta setmana hem sabut el segrest de 1.500 empreses segrestades per ciberdelinqüents, que els hi demanen més de 70 milions de bitcoins. Impressionant. No cal dir que sempre tenim de deixar, no tenim mai de deixar de banda aquesta seguretat. Una miqueta, pues, aquestes recomanacions. David, vinga, va, el decàleg. Les quatre o les tres eines bàsiques de la seguretat, quines són? Què tenim de fer?
La primera, tener una buena contraseña segura. Esa es la primera, en todos los sitios. Es decir, esto de el codiguito de cuatro números o el código de no sé qué, que sepáis que son contraseñas que al instante no las van a robar. Sí o también. Además, si te vas de vacaciones y compartes en tus redes sociales dónde estás de vacaciones, no pasa nada. Pon una alarma en tu casa que esté conectada para que te puedan avisar, porque los ciberdelincuentes y los delincuentes es sí. Algo que siguen mucho en las redes sociales, allí donde tienen objetivos para los robos, ¿vale? Y como tercera, ¿cuál diría? Señores, todos sus dispositivos con todas las contraseñas o medidas de seguridad. Hay a veces que, no, yo no pongo un código de desbloqueo para desbloquear, pero sí que luego pongo un código para abrir una aplicación u otra. No, códigos en todo. Doble seguridad en todo, en las redes sociales. Doble seguridad, que además de pedirme la contraseña me envíe un correo electrónico para dar un ok. En nuestro WhatsApp mismo, ¿no? Cuando hablábamos del doble check, de aquel ataque tan gordo que hubo, ¿no? Exactamente igual. Fijaros una cosa, nunca sacamos noticias de ciberdelincuentes que hayan llegado a entrar en la banca. Y hoy día, para poder hacer cualquier compra por internet o cualquier pago, tenemos que identificarnos con una doble identificación. Aparte de meter los datos, aparte de meter un código que recibes por un SMS, además tienes que entrar en la aplicación de tu banco y tienes que decirle ok, que sí, que eres tú, para que vuelvas, para que sigas con el pago y lo finalices. Esto no es tontería, no es pecata minuta, no es porque, jolín, cada vez nos lo complican más. No, es por nuestra seguridad. Y no lo hacemos. Y mirad, solo para daros unos pequeños datos que acaban de ser publicados. Fijaros que una contraseña de 4 o 5 caracteres, que solo sean números, o que incluso 4 o 5 caracteres tengan números, tengan mayúsculas, tengan minúsculas y tengan símbolos como puntos, arrobas y demás, esto cualquier hacker hoy día al instante la desbloquea, la conoce y te hace la vida imposible. Pero es que, fijaros, dice, bueno, pues la pongo de 6. Y de 6 y con números, con mayúsculas, con minúsculas, con símbolos, bueno, vale, pues vamos a tardar 5 segundos. Sí. Entonces, en hackearla, ¿no? Es decir, mirar, nos tenemos que ir hasta una contraseña mínimo de 10 dígitos con números, mayúsculas, minúsculas y símbolos para que un hacker tarde 5 años en averiguarla. De 10 hacia arriba, como mucho serán 3 semanas, 8 horas, 6 minutos, lo que tardará un hacker en descifrarnos una contraseña que para nosotros pueda ser muy segura porque tenga 8 dígitos con números, mayúsculas, minúsculas y símbolos. No nos vamos hasta 11 dígitos con todas las características para que sea un mínimo de 5 años. Y ya a partir de ahí para arriba ya nos vamos a los 400 años, 34.000 años. Ojo, eso a día de hoy. Pasado mañana, con los sistemas que tengan desarrollados los hackers, veremos cómo estos tiempos cambian seguro y a la baja, ¿no? Pero la importancia de tener una contraseña segura donde haya números, mayúsculas, minúsculas y símbolos y tengan un mínimo de 11 dígitos, 11 dígitos mínimo, cuéntenlos, 11, no estaremos totalmente seguros. Cualquiera que quiera robarnos cualquier cosa, la hará.
Uh-huh. I no oblida mai aquest antivirus que tenim de tindre sempre actualitzat i un anti-ransomware. Això d'aquí és també indispensable. Vinga, va, fet aquest parèntesi de seguretat i aquests consells bàsics, doncs canviem radicalment, perquè ara parlarem d'un exemple de com podem fer anar aquesta intel·ligència artificial per fer aquestes prediccions i que ens ajudi a prendre aquestes millors decisions, ja que aquest dimarts ja estava previst que els quatre primers equips d'Europa doncs ja va posar aquesta classificació, no?, que guanyaria Itàlia, segon Anglaterra i tercer Espanya. Vull dir, aquesta seria la classificació i de moment el primer partit ho ha acertat, no? Casualitat? O és que amb les dades se poden fer les prediccions acertades?
Bueno, con los datos, es que yo leía la noticia y decía, no puede ser, ¿no? Y aún así estaba en los penaltis y recordando el primer mundial que ganamos, donde precisamente eliminamos a Italia en los penaltis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que todavía mi cerebro tenía esa pequeña esperanza, ¿no?
Sí, bueno, la de tothom, ¿no? Entenc.
Claro, digo yo, ¿no? Digo, ya, pero después de leer la noticia y ver cómo realmente aciertan y cómo se acierta en todo esto, y viendo que, claro, que una máquina al final, como bien decías, Jaume, ¿por qué la inteligencia artificial puede llegar a acertarlo? Díganme ustedes quién puede hacer 340 millones de posibilidades y probabilidades sobre los datos que tienes. Eso no lo puede hacer una máquina. No, o sea, los estadísticos sin esa máquina llamada inteligencia artificial sería muy difícil que acertaran tanto. Pero claro, haciendo 340 millones de posibilidades con todos los datos. Y dice, no, mira, es que sale que un 39%, ¿vale?, de las posibilidades gana Italia. Que un 34% está Inglaterra y que España baja el 23%, con lo cual, oye, si la máquina, poniendo a todos los jugadores, poniendo todos los resultados y poniendo todo encima de la mesa, dice, señores, quien más probabilidades tiene es este.
Bueno, veurem avui si acerte avui, ya no se compartir.
Claro, es decir, según parece, hoy no ganará Inglaterra, ¿no?
Sí, claro, sí, hoy gana sí. Inglaterra.
Claro, es decir, nosotros nos quedamos y España se queda la tercera. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa hoy, pero está claro que, a ver, son probabilidades. Es decir, siempre se puede tropezar, se podría haber tropezado dos jugadores o haber dos jugadores de ellos, haber lanzado la pelota por encima del travesaño y hoy España estaría y esto hubiera cambiado, ¿no? Pero la máxima probabilidad, o como bien dicen los médicos, que esto me encanta, dicen, señores, los porcentajes existen para cumplirse. Es decir, siempre si hay un peligro de un 0,001, ese 0,01 existe. Ese 1 de cada 1000 o ese 1 de cada 10.000 existen y esa probabilidad está ahí, ¿no? Hay muchos médicos que dicen, mira, hay una complicación en una operación X que es de eso, de un 1%. Dice, ya llevo 100 pacientes operados, me ha pasado una vez, bueno, pues hasta dentro de 100 pacientes sí, más
no
o menos
volverá a pasar, ¿no?
No me volverá a pasar este tipo de complicación, pero es cierto que existen, estos son los famosos consentimientos informados, que mejor que no te los leas cuando te vas a operar, aunque sea de, yo que sé, ponerte una muela.
Sí, porque siempre que te vayas y toca tú.
Claro. Correcto. Vinga, va. Bueno, estem sense temps ja, Jaume, si tens alguna darrera cosa.
No, només volia dir que ara per instal·lar el Windows 11 Microsoft ens demanarà doncs noves condicions, no? I que, bueno, i una de les noves condicions és que tenim de tindre una compte de Microsoft. Doncs, i de moment no estem acostumats a aquest tema. Picarem? Tots la posarem tranquil·lament per migrar a Windows 11?
Sí, home, bueno, és gratuïta, vull dir que és com crear-se un Gmail, doncs has de crear un no sé si és live.com o no sé quin és, el de Microsoft.
Sí, puedes elegir entre live.com o, pues, o outlook.com,
sí.
Puedes elegir entre varios, ojo, también, vamos a ver, esto es en el sistema de hogar. El Windows 11 Pro vas a poder darlo de alta con tu propia licencia y con tu propio correo electrónico. Exacto. El Windows Home, en cambio, bueno, pues, si perdonadme, no lo hacemos con Android desde que nació.
Sí, pero claro, como
no,
que estamos acostumbrados.
Alta una cuenta de Gmail.
Sí, bueno, pero pues, vamos a decir sí.
Vale, pues Microsoft dice lo mismo. Microsoft ahora dice, oiga, ahora ya no cobro el sistema operativo, pero te das de alta una cuenta porque quiero tus datos. ¿Cuánto cuesta el sistema operativo de Windows? ¿Es gratis? No. Es a cambio de tus datos, igual que Google, igual que muchísimo.
El que diem, no? La importància de la dada, no? Que diem que és el petroli del segle XXI.
Ara que dius de dades, per acabar, ja sabeu que des del iOS 14.5, que porta activada la, bueno, que porta l'opció aquella d'impedir que et rastregin al mòbil les aplicacions, doncs la inversió publicitària als equips d'Apple ha caigut i en canvi ha pujat als d'Android. És a dir, hi ha estadístiques que diuen que el 88% d'usuaris han activat l'opció de que no volen que el rastregin, i automàticament les empreses que es dediquen a traficar amb, amb les dades de seguiment, doncs han deixat d'invertir tant en els productes d'Apple i han pujat la inversió publicitària al d'Android. O sigui, perquè vegeu que sí que la cosa del tràfic de dades sí que influeix, de si es fa d'una manera o d'una altra. Però bueno, com que això sortiran més dades en els propers mesos, ho parlarem a fons. David Casero, com sempre, un plaer. Avui penúltim programa. La setmana vinent ens veiem des de Comac.
En directe.
Sí, ens veurem des de Comac. Eh? David Casero, gràcies.
Senyores, buenas tardes.
I Jaume Sitjà, doncs dimecres vinent...
Dimecres que ve, últim programa, però el que volia dir és que el gravarem dimarts a la tarda, a les 6 de la tarda, des de l'establiment Comac. Allí estarem en directe a l'establiment gravant el programa. Bueno, en directe, estarem en persona gravant el que és el programa pel l'endemà del dimecres. Si algú vol vindre, doncs allí estarem.
Però m'has d'acabar com sempre, Jaume.
No, dimecres que ve, des de Comac, més.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, Naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google, porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En verano en la tele siempre dan consejos para que no entre nadie en tu casa cuando te vas de vacaciones. Dejar una luz encendida, que te recojan el correo, está bien. Pero yo me quedo con lo que de verdad funciona. Mi alarma de Securitas Direct, conectada a las 24 horas con aviso a policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en El Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto
Es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, el punt que arribem a 3:15, avui amb menys temps, per tant, fem via. Comencem amb veu de dona a la nostra tertúlia, amb la presidenta de l'associació AB Lleida, amb la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
També està amb nosaltres la Jos Ferreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos, com sempre.
I des de la coordinadora d'ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui, mira, avui m'he allargat amb les noves tecnologies, entre el Mobile World, el Mobile Week i aquestes històries, ens hem allargat per aquí. Bueno, déu-n'hi-do quina situació tenim, no? Com ha canviat la cosa en una setmana? Bueno, la setmana passada ja semblava, però just fixeu-vos que fa dues setmanes de Sant Joan. Em dona la sensació, jo ho he dit, i a vegades m'envien missatges oients i em diuen, és que ets una mica pessimista. Doncs sí, hi ha dies que ho soc, però és que em sona tant a l'any passat això, amb d'altres sectors, que déu-n'hi-do. Oci nocturn, tornem-lo a tancar aquest cap de setmana i a veure si amb això en tenim prou. Deia jo la... Jos, tu que ets del sector de sanitat, diuen que és que el jovent de 16 a 29 anys no estaven prou informats del que havien de fer i el que no. Jo he dit que és que no m'ho puc creure, això. No m'ho puc creure.
No es tracta de criminalitzar el jovent, eh? Vull dir, les coses d'aconseguir. La setmana passada, potser de la manera que vaig parlar, el que passa que sí que és veritat, que podria semblar que és criminalitzar ja tot el jovent, i no és veritat. Hi ha molt jovent, molt conscienciat.
Sí, afortunadament,
I ara sí que hi ha, però això és com en general, hi ha incivisme. No es pot dir que tota la societat sigui incívica, però hi ha una part, i aquesta gent fa molt mal. I en el cas de la Covid, fa molt mal. I aleshores, doncs, mira, jo que estic en una residència, doncs ara estem extremant, i què significa això? Doncs que significarà que segurament s'haurà de restringir les visites als nostres avis, s'haurà de prendre moltes més mesures, molta més tensió als professionals sanitaris, que ja venim d'una atenció molt forta, i significa que l'incidisme d'un buts poc repercuteix com a allò de l'efecte mariposa. És brutal. I aleshores, doncs, aquestes veus que diuen que a vegades que és com a de prudència o de vinga, ja torna a la canterella, etcètera, etcètera, doncs no ens n'hem de cansar i ho hem de reivindicar, perquè és que la Covid és aquí i està aquí amb nosaltres. I com no es prenguin les mesures necessàries, és que no ens en sortirem. I ara ja hi ha algun jove que està a la UBI i això va en augment. Per tant, entre tots, totes, prenguem totes les mesures possibles, i vigiem els amuntegaments, i vigiem els contactes.
Des del Regne Unit arribaven unes xifres de que hi ha hagut 117 casos contagiats que tenien ja la pauta sencera de vacunació, que és el que sempre ens han dit, que les vacunes protegeixen un 90 i escaig per cent, però no és el 100%, i que fins i tot per tants percents, perquè això és, al final són matemàtiques o probabilitats, alguna persona havia acabat morint. Estan vacunada, per tant, ni estan vacunats, no podem anar ja alegres per la vida. És a dir, el tema de la distància, mascareta, etc etc. Per molt que s'hagi volgut treure ja la mascareta a l'aire lliure, doncs és una cosa que jo ja vaig defensar fa molt temps, que ens l'havíem de plantejar a llarg termini, no a curt. Que tots en tenim ganes? Sí, sí, tots, però a curt termini. I com deia ara la Jos, això influeix, entre altres llocs, a les residències d'avis, que només ens faltarà haver-les de tornar a restringir, però també hi ha d'altres activitats. Laia, jo sé que vosaltres teniu reprogramat pel dia 14 el tema del sopar solidari. Bueno, això és dimecres de la setmana vinent, no està en perill, però, bueno, si l'escalada segueix així, doncs es pot endur per endavant d'altres activitats, com per exemple aquesta, no?
Bueno, sí, clar, és un risc. I, evidentment, em sento...
Et sentim bé.
Sí?
Sí.
Ah, vale. Doncs és un risc i, evidentment, doncs, ja estem intentant prendre totes les mesures doncs, que marquen, doncs 6 persones per taula màxim, doncs, distància entre les persones, a l'aire lliure, gel, tot, però clar, bueno, nosaltres intentarem fer-ho. Ens hem plantejat també fer test d'antígens, però és que, clar, encara és un...
Té un cost.
Un cost molt elevat.
Clar, clar, clar. És que...
Un cost molt elevat, que clar. També estem, bueno, és una opció, però, bueno, clar, com va evolucionant, ens ho estem plantejant. Això va a salto de mata.
Us dono a la web a www.applleida.cat, allí busqueu aquesta activitat a la seva agenda, estava reprogramada el dia 14, és el sopar solidari. Fes-nos en 5 cèntims, Laia, és un sopar solidari per...
Bueno, com us vaig comentar, l'associació REFEM, que és aquesta associació que, bueno, està una mica, doncs, orientada a aquestes dones que han patit violència de gènere i que necessiten una acollida d'urgència. Val? Llavors, bueno, nosaltres, amb el sopar, doncs, intentarem fer la nostra aportació econòmica com hem fet altres anys amb altres entitats, i l'inici és el sopar solidari i a partir d'aquí tindrem una fila zero que estarà fins a l'entrega dels Premis A, que és a l'octubre, que ahir, bueno, abans d'ahir vam llançar l'obertura de les candidatures i ja hem obert candidatures, perquè si algú es vol presentar als Premis A, doncs ja estan obertes les candidatures. I, bueno, doncs fins al 22 d'octubre hi ha de temps també, paral·lelament, perquè si algú vol fer una aportació econòmica a la fila zero, doncs ho podrà fer.
Doncs ja ho teniu, applleida.cat, allí teniu tota la informació. Gemma Casal, escolta, jo deia la setmana passada que afortunadament aquest any el sector de la fruita, des del punt de vista de la Covid-19, afortunadament no era la primera plana dels informatius catalans. Això es confirma, afortunadament, que no deu ser una situació idíl·lica, ho tenim clar, però afortunadament se segueix confirmant una setmana després. Estem molt al principi, eh?
Sí, bueno, estem al pic de la campanya, no? Uh-huh. I almenys aquest any ells no han de ser el focus d'atenció, i ho dic molt sincerament, perquè... Diguem, no totes les informacions van ser amables referent a...
No, gens.
A les persones temporeres. Bàsicament, els temporers es van contagiar quan van arribar a Lleida. No van venir contagiats. Vull dir, la gent portava aquí un mes i es van contagiar per les condicions en les que estaven. L'altra és que s'ha vacunat aquells que tenen papers, contracte, i estan, diguem, treballant amb uns contractes més llargs, de 3 mesos, però no s'està o no estan a dins d'aquest marc de vacunació, aquells, doncs, que no tenen papers o que tenen contractes més curts. Entenem que se'ls està derivant a través de benestar per el tema del sensellarisme, però, bueno, nosaltres ho entenem perquè no són persones sensellars, són treballadors, i ens costa molt, no? Però sí, per sort, ara no estan a l'ull de l'huracà, de moment.
Sí.
I l'altre és que jo torno, o sigui, jo em sumo al que deia la Jos, no?, amb el tema dels joves, de que hi ha joves que poden ser incívics, etc. Però jo crec que hem de tindre una mirada amb una mica de profunditat, eh? I també, doncs, ser capaços d'entendre el jovent al que l'hem llançat missatges molt contradictoris. Perquè mentre les televisions anunciaven macroconcerts, no? A joves que han fet un sacrifici enorme durant un any i mig d'estar tancats quan ells necessiten estar al carrer i necessiten vida social i relacions socials, doncs clar, els hem anat llançant missatges contradictoris. I jo m'ho crec, que aquells joves que no sabien què és el que es pot fer ara i què és el que no es pot fer perquè les mesures Procicat doncs han anat canviant i segurament no en tenen cap ganes d'estar al dia, no sé com dir-ho. Però sí que és cert que hi ha gent que és incívica i que pot portar aquestes coses, però, bueno, no sé, jo penso que no ho hem fet bé. Com a societat, ni el govern, ni sanitat, ni la societat no ho hem fet bé amb els joves, no? I era molt difícil de gestionar, és molt difícil i és molt complex. I l'altra és que també hi ha un gruix de gent, i no ens n'oblidem, per exemple, de 40 o 50 anys, que trenquen totes les mesures i que no estan vacunats. Hi ha molta gent que no s'ha vacunat de la franja de 40 a 50 o, si voleu, de 40 a 60. Hi ha moltíssima gent sense vacunar perquè sigui perquè consideren que no es volen vacunar o perquè ja ho veuran més endavant o perquè per el que sigui, no? I que no estan complint les mesures socials. I això us dic perquè jo sé que hi ha empreses que han fet retornar els seus treballadors al teletreball o que han hagut, algunes no poden fer teletreball, han hagut de retornar, diguem, de tancar o tancar parts de l'empresa perquè tenen gent entre 40 i 60 anys contagiada. Clar. En aquests últims dies, no? Llavors, clar, això és com un cercle que no s'acaba mai més, no? Ja sigui perquè estan en contacte amb els joves, ja sigui perquè no s'han vacunat i fan vida social, ja sigui perquè arriba el bon temps i la gent no vol estar a casa, vol tindre vida social. Va. No sé, és complex, eh?
És molt complex. Escolta, que avui és el de la penúltima tertúlia de la temporada, la setmana vinent serà la darrera, amb una peculiaritat que repetirem el que vam fer al Nadal, i és que el dia abans, o sigui dimarts de la setmana vinent a les 6 de la tarda, estarem a Comac enregistrant tot el programa de dimecres, entre d'altres la nostra tertúlia amb veu de dona. Per tant, si algú es vol acostar, doncs ens veureu allí en directe. És allò, ens desvirtualitzarem una mica. Dit això, per exemple, la Gemma Casal ja l'hem d'acomiadar avui perquè la setmana vinent doncs no podrà venir, i per tant ja et dono vacances avui, Gemma.
Aquí, doncs ha estat aquí. Un plaer. La veritat és que ha estat un plaer i molt interessant. Jo penso que està molt bé que es tingui aquest programa, que es faciliti aquest programa. I l'altre és que jo crec que tots tenim moltes ganes de fer vacances ja,
sí, sí,
també.
Sí, sí.
Jo crec que sí. Tu, Ricard, el primer.
Jo també, jo també. Jo, arribat al mes de juliol, ja comença a costar. Jo entenc a vegades les col·laboradores i els col·laboradors que arriba un punt que dius, escolta, fins quan seguim del juliol? Doncs, bueno, la primera quinzena, perquè al final l'oient doncs, també li agrada tenir informació de casa nostra, però també entenen que hem de tenir una mica de descans. Ja, no per descansar físicament, sinó mentalment, no? Refer una mica els objectius i buscar noves maneres, que això sempre va bé, eh? Però per fer aquestes coses has de deixar de fer el que fas, mirar-ho en perspectiva i tornar-hi. En fi, per tant, Gemma Casal, escolta, que ha estat un plaer. Estaràs d'acord amb mi que la Gemma Casal no deixa indiferent a ningú. A més, ho sé per missatges que rebo. És molt incisiva i, escolta, a vegades estaràs d'acord amb ella i de vegades no, però justament jo, almenys jo, sempre he cregut que en una tertúlia hem de tenir gent de tots els colors o de totes les opinions perquè cadascú digui la seva i la persona que ens escolti doncs s'emmiralli amb una o una altra persona. Per tant, Gemma Casal, escolta, que ha estat un plaer. Gràcies per acompanyar-nos aquesta temporada.
Igualment, i moltíssimes gràcies.
Jos, tu sí que sí, podràs venir la setmana vinent o no?
Sí, sí. Bueno, ja m'enviaràs la ubicació.
Sí, 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 sí. Però, per tant, ens veurem allí i amb la Laia, que em sembla... No sé si podràs venir o no.
Bueno, haig de gestionar el tema familiar.
Ah, bueno, sí, clar, és que això és fora d'hora. És fora d'hores claro. I clar, i més ara que no hi ha escoles i t'has de reubicar. Però bueno, escolta, que estarem encantats si podeu venir, perquè mira, tindrem aquesta gràcia, veure'ns les cares físicament en el darrer espai de la temporada. Laia Rogel, escolta, que ha estat un plaer també comptar amb les teves opinions tota aquesta temporada. Gràcies per estar amb nosaltres, que tinguis un bon estiu.
Igualment, moltíssimes gràcies.
I Jos Ferreny, escolta, que et vas incorporar a la meitat de la temporada, però que ja ets una fixa aquí, eh?
Bueno, anem compatibilitzant amb la Eva. Vull dir que algun dia ella també s'escaparà.
Clar que sí.
I entre totes dues anem fent.
Clar que sí.
Una mica en representació de l'esport femení Lleida.
Clar que sí. Esport femení Lleida és la vicepresidenta i la presidenta de Dona Balàfia. Sí. Jos, escolta, ens veiem la setmana vinent. Ens veiem, ara sí que ho puc dir això, ens veiem.
Molt bé.
Una abraçada.
Mesures de seguretat.
Clar que sí, no, que com a que ens muntaran una taula d'aquelles de 3 o 4 metres i, bueno, ens veurem, però ens veurem de molt lluny, que això està bé. I tant que sí. Una abraçada. Vinga, que ens n'anem ja directes cap a les dues. Per cert, mira, et dono una darrera hora que estava llegint ara, i és que un estudi encarregat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida diu que la demarcació de Lleida podria produir 5 cops l'energia que consumirà el 2050 amb instal·lacions solars i eòliques. Potser és una cosa que ens hem de plantejar per no haver de dependre de tercers, no sé, i no portar l'energia de l'altra punta d'on sigui. Ho podem gestionar tot aquí, a casa nostra. En podem parlar demà, va. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Segueixes ben informat a COPE. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20. Fins llavors, salut, adeu.